Ara passen 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Com cada dia, aquesta hora és moment d'abordar l'actualitat de la jornada que avui ens porta fins a Subirats per descobrir les darreres excavacions al Puig del Cocodril. Una qüestió que ens amplia la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, avui parlarem d'aquestes darreres excavacions al Puig del Cocodril, però també aprofitarem per parlar del Penedès com a territori especialment important pel que fa a riquesa arqueològica. Per això el que ens acompanya avui aquí als estudis és el Dani López d'Arqueobitis. Dani, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli i Sílvia, molt bé.
Dani, ara parlàvem del Puig del Cocodril, quan parlem del Cocodril, parlem també, de fet, del segon jaciment d'època ibèrica descobert aquí al Penedès, només per darrere del que tenim a Sant Miquel d'Olèrdola.
Doncs efectivament, el Puig del Cocodril el van descobrir, o tenim constància documental de que es va descobrir el 1899. De fet, hi ha el seu descobridor, que és un geòleg, mossèn Norbert Saguer, doncs em sembla que, si no recordo malament, gairebé l'últim dia de l'any de 1899, el 31 de desembre, el 30, ja va fer una petita conferència donant aquests resultats. I per tant, doncs, que en aquella època ja es descobrís aquest jaciment després d'un altre importantíssim jaciment del territori com és Olèrdola, d'alguna manera ja marca algunes traces de la quantitat de restes que es veien i que veien els primers pioners de l'arqueologia del Penedès.
Han passat moltíssims anys des d'aquest 1899, des d'aquesta descoberta del segon jaciment d'època ibèrica aquí al Penedès. Parlem ara de la quarta campanya d'excavacions aquí al Puig del Cocodril, i explica'ns una miqueta com ha anat, perquè sé que ha sigut tot un èxit. I què és el que realment s'ha trobat? Perquè ho podem anar llegint, però segurament si ens ho expliquen ens acaba de quedar tots una miqueta més clar.
Doncs aquesta quarta campanya d'excavacions que hem fet durant aquest mes d'octubre, doncs ens ha permès continuar la recerca de la potent fortificació que ja havíem documentat altres anys enrere. L'última excavació va ser el 2019, abans de la pandèmia. I llavors ja havíem documentat doncs, una potent muralla, una muralla defensiva feta amb pedra molt ben escairada, en alguns punts amb uns nivells de conservació molt importants. Hi ha alguns punts que es conserva la muralla gairebé 2 metres, 2 metres 20. Això, per exemple, a nivell del Penedès, només ho podem trobar a la important ciutat de Banyeres del Penedès, el jaciment de Massís de Sant Miquel, i també el jaciment portuari de la Mota de Sant Pere Cubelles, que també té alguns punts gairebé 2 metres conservats de muralla, no? Però té un nivell de conservació bastant molt bo per tenir més de 2.500 anys d'història, no? Abandonat, que està allà el jaciment. I junt amb aquesta muralla doncs ja havíem documentat una mena de torre, una torre defensiva, que segurament ja pensàvem que estava flanquejant o protegint una de les portes d'accés a la fortificació, al poblat fortificació del Puig del Cocodril. I durant aquesta campanya el que hem fet ha sigut excavar un dels dos cossos que formen aquesta torre, perquè és com una torre geminada, té forma quadrangular, amb les cantonades arrodonides, que denoten encara més complexitat arquitectònica, i té dos cossos perfectament iguals, que per això se li diu una torre geminada. No? I durant aquesta campanya hem excavat un d'aquests àmbits que formen aquesta torre, i també hem aprofitat per anar obrint i delimitant bona part de totes les cases que es troben intramuralles per tal d'anar definint com funcionava l'urbanisme del jaciment, i també, doncs, d'alguna manera, aquest urbanisme que anirem descobrint dintre intramuralles en els propers anys també marcaran d'alguna forma l'itinerari de visita que podran fer els visitants quan el jaciment sigui visitable, no? Una mica recorrent o caminant per dintre d'aquesta petita ciutat o poblat fortificat de més de 2.500 anys.
Després continuarem parlant d'aquestes excavacions, però ara parlaves de visita, agafo el fil perquè fa res n'heu fet de visites en aquest, justament en aquest punt.
Sí, justament, havíem de fer totes les visites el dissabte passat, però com sabeu, com va ploure, i va ploure durant tota la nit, doncs, encara el jaciment no està preparat per les visites i llavors estava una mica enfangat i les hem passat doncs, aquest mateix dissabte, no? Vull dir que encara, si hi ha gent que està interessada en poder venir a redescobrir aquestes novetats de la darrera campanya d'excavacions al Puig del Cocodril, encara doncs, posant-se en contacte amb l'Ajuntament de Subirats es poden apuntar a diversos grups de visita que hi haurà aquest dissabte.
La gent que hi vulgui, ja ho saps com fer-ho. I Dani, perquè ens situem una miqueta en el temps d'aquestes excavacions, segle IV i III abans de Crist?
Més o menys, sí. El que seria el moment o la fase, una de les fases últimes, va entre el segle IV i és probable que vagi també una mica cap al segle III. Es funda molt abans, potser cap al segle VI, i és probable que vagi també una mica més antic. Però sí que és veritat que ara per ara els materials, les ceràmiques, aquells elements que tenim els arqueòlegs per saber poder situar-lo cronològicament, indica que aquest jaciment es va abandonar en un segle IV, com a molt principis del III, primers 50 anys del segle III, però molt abans de la irrupció de la cultura romana al territori, que és quan té lloc una guerra mundial de l'època, no? Que enfrontarà cartaginesos i romans. No? I llavors, que estigui abandonat justament abans d'aquesta conjuntura geopolítica tan interessant, doncs encara li confereix un valor afegit perquè encara hem d'esbrinar per què aquest jaciment es va abandonar sense la irrupció de Roma. No? Vull dir que segurament respon més a tensions, a conjuntures internes del món ibèric.
I geogràficament parlant, a on, justament, on està enclavat aquest Puig del Cocodril?
Aquest jaciment, que dit Puig del Cocodril, però també es coneix com a Pujol d'en Figueres, doncs està just davant de la muntanya que hi ha just davant del castell de Subirats. De fet, el jaciment utilitza part dels elements accidentals geogràfics com a part defensiva, també. De fet, molts dels oients i oientes, doncs, coneixeran el Salt del Llop, que és aquella paret tan vertical just davant del castell de Subirats, que és molt coneguda perquè es fa molta escalada. Doncs això seria un dels límits del jaciment. Vull dir que d'alguna forma ja es van posar allà doncs, perquè tenia moltes possibilitats defensives i sobretot amb un clar objectiu de control del territori. Vull dir, de fet, on està situat el jaciment ibèric té encara molta millor visibilitat que on està situat actualment el castell de Subirats. I des del Puig del Cocodril s'observa tot el Penedès, fins i tot a part del Bages, també el Vallès, i té un control visual a Cervera, es veu des d'allà impressionant. No? I també no hem d'oblidar que la seva situació està just a l'entrar o bé al sortir del que era una entitat territorial molt ben definida en aquella època, que era la Cocetània. Més o menys la Cocetània començava més o menys a la zona de Rubricatum, que és l'actual Martorell, a prop de Gelida, i a partir d'aquí ja començava la Cocetània, que d'alguna forma hi ha la Cocetània oriental i la Cocetània occidental. L'oriental, més o menys, té els mateixos límits geogràfics, ocupa el mateix espai que la vegueria Penedès. Tal qual, el Penedès històric, i agafen el Garraf, part de l'Anoia, i la Cocetània occidental ja seria el Camp de Tarragona. No? Sembla fins i tot que aquestes delimitacions territorials, també basades a partir dels raonaments geogràfics, doncs part o bona part sembla que s'han conservat fins a l'actualitat. No?
Dani, en aquest cas, aquesta darrera excavació al Puig del Cocodril, en col·laboració amb l'Ajuntament de Subirats, amb la Diputació de Barcelona també, amb el Departament de Cultura de la Generalitat, una mica per reportades arqueològiques sobre els orígens de la vinya, sobre els orígens del vi i sobretot sobre aquesta cultura ibèrica aquí al Penedès.
Doncs sí, la veritat és que va molt lligat de la mà. Sí que tenim moltes ganes de continuar fent recerca en el Puig del Cocodril perquè És la quarta campanya que hem fet, però gairebé més del 70, el 80% dels esforços que hem invertit fins ara ha estat a descobrir i a treure tota la runa acumulada de tants anys a sobre i anar descobrint doncs, la muralla, l'urbanisme, per poder perimetrar, delimitar el jaciment. No? Però el poc que hem excavat, que ha estat doncs, fins ara aquesta torre que hem excavat aquesta campanya i després també un dels recintes d'un edifici complex també que vam excavar parcialment, una part només molt petita, el 2019, hem trobat moltes evidències relacionades amb la vinya i el vi. Per una banda, cal destacar que al Puig del Cocodril vam documentar un fragment d'una vora d'una copa per beure vi, que són les primeres, per entendre's, com les primeres copes Riedel que van arribar al territori portades a Grècia, vull dir, copes expressament portades de les colònies gregues del Mediterrani o també de la zona de l'Àsia Menor i l'actual Grècia, que venen cap aquí per beure vi, que se'n diu una copa jònia. De fet, d'aquestes copes jònies, que surten molt poques, perquè són de les primeres que arriben al territori, al Penedès tenim documentats alguns fragments doncs, a la Font de la Canya, a la Vinyonet del Penedès, a Macies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès també, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell i també al Puig del Cocodril. No? Això en quant al que seria el consum del vi, no? Però òbviament en el jaciment, amb el poc que hem excavat, també hem trobat des d'àmfores fenícies, que són els primers contenidors que van portar vi a l'engròs i que arriben al territori, però també àmfores ibèriques i també després cartagineses i del Mediterrani de l'època. No? Però, una altra banda, també, un altre element que vam documentar l'any 2019 és que van aquest recinte de l'edifici 1, doncs va ser un petit podall o podadora feta de ferro, que d'alguna forma són les primeres eines metàl·liques que tenim documentades i més antigues en el Penedès relacionades directament ja no amb el consum del vi, com dèiem, aquests objectes de les àmfores i les copes, sinó ja amb la vitivinicultura, estrictament, no? Amb el cultiu de la vinya, i que ens indica doncs, que al voltant d'aquests jaciments és molt probable i gairebé segur que hi havien també vinyes, perquè surten aquestes eines pel seu manteniment, com la poda, diversos cuidados que necessiti la vinya durant el seu cicle agrícola. No? I, bueno, això no fa més que recordar-nos d'on venim, no? I que sembla que el Penedès, com el coneixem avui dia, que no es pot entendre avui dia sense la vinya i el vi, doncs tot comença una mica amb aquest moment de la cultura dels cibers, no? Una mica de la cultura ibèrica.
Dani, ho parlàvem abans fora de micros, i és que segurament si tinguéssim diners per fer més excavacions a tot el territori, començant per aquí Sant Sadurní, per exemple, segurament el que sabem s'ampliaria molt.
I tant, i tant. La base de la recerca és vital per poder conèixer els nostres avantpassats. Està clar que també nosaltres, com a escola i el que hem anat aprenent també de tota la vida i que posem en pràctica amb la cooperativa Arqueovitis i amb els diversos projectes que treballem, és que sempre posem al mateix nivell tant el que és la recerca arqueològica, estrictament, com també la difusió o la socialització d'aquests coneixements a la societat. És a dir, fem com una mena d'arqueologia al servei del territori i de la societat, no? Una mica, perquè al final el que fem d'alguna forma és estudiar i indagar sobre els orígens d'aquest territori i de les persones que hi vivien. Per tant, d'alguna forma queda com molt, tot molt rodó, no? I a més, amb el tema de la vinya i aquí en el Penedès, cada vegada hi ha més indicadors arqueològics que anem identificant amb la recerca que fan que vagin molt de la mà, com de bracet, l'aparició de les primeres cultures totalment sedentàries i que comencen a fer amb arquitectura en pedra per controlar el territori i demostrar que hi ha una societat que controla el territori i aquest territori és nostre, va molt lligat amb la vinya. Perquè la vinya, ja sabeu que són cultius de rendiment ajornat, des que tu plantes un sarment fins a que no comença a ser rendible, poden passar 4 o 5 anys, per tant, no et permet fer un tipus de vida semiestival, de viure a l'hivern aquí o a l'estiu, sinó que al moment que es comença a cultivar la vinya t'esclavitza o t'arrela totalment al territori, no? I és a partir, com dèiem, amb aquestes evidències, quan comencem a veure que es comença a configurar el territori i el Penedès que tenim a l'actualitat.
parlàvem durant d'aquests minuts, hem parlat de Subirats, de Avinyonet, de Banyeres, de Calafell. Un Penedès, un territori, ho dèiem a l'inici també, arqueològicament molt potent.
La veritat és que tenim un territori amb un patrimoni excepcional, no? Vull dir, potser actualment l'època que millor coneixem en el Penedès és precisament l'època ibèrica, no? O de la cultura ibèrica, i l'exemple claríssim seria, a banda de les darreres troballes dels darrers anys, com per exemple això que parla, el jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, el mateix Puig del Cocodril, les Subirats, però bueno, caldria destacar sobretot que per fi, tot i que ja es coneixia de feia molts anys, s'ha pogut començar a excavar la ciutat més gran i més important que hi ha en el territori, que excaven els nostres mestres, doncs que és la que hi ha Banyeres del Penedès, no? Allò d'allà és... com deia també un company arqueòleg nostre, en Xavier Esteve, d'aquí de Vilafranca, doncs allò és una Pompeia del Penedès, no? Vull dir, és una ciutat gairebé colmatada, amb parets conservades a 2 i gairebé 3 metres, que bueno, serà com el punt neuràlgic de tot el patrimoni del territori a mesura que jo es vagi excavant i es vagi coneixent i puguem anar circulant per dintre d'una ciutat ibèrica, no? I tota la resta de jaciments que estem excavant no deixen tampoc demostrar que ja en aquesta època hi ha una complexitat social important, hi ha ciutats, hi ha jaciments que estan controlant el territori per controlar les mercaderies, els passos, hi ha jaciments portuaris, hi ha masies o jaciments com per exemple la Font de la Canya que estan especialitzats, vull dir, pensant també en tot el tema de la logística, del pas a gent, de menjar, de guardar productes per poder mercadejar, vull dir que hem de defugir a vegades d'aquesta imatge que a vegades ara ja crec que ho tenim superat, però que a vegades veien els homes i les dones de l'època ibèrica o dels ibers, no?, com una mica salvatjats, no?, i que sembla com si els romans ens haguessin portat tot, i la recerca està demostrant que molt abans que vinguessin els romans, no?, i fins i tot que vinguessin també els grecs, doncs aquí doncs ja hi havia una complexitat social i, per exemple, ja s'estava consumint vi i s'estava cultivant la vinya, no? Vull dir, els fenicis van ser els introductors, després els grecs van influir molt i posteriorment, però aquí ja els homes i dones ja cultivaven la vinya i, òbviament, quan arriben els romans, tot això es continua potenciant i també amb l'olivera i tenim la triada mediterrània que tan nostrada, no? I bé, no sé, tot això no fa que més que esperonar-nos a continuar amb la recerca i que tot aquest patrimoni, com deies, Eli, doncs es pugui anar posant en solfa i puguem disposar amb el temps d'una ruta sobre els orígens del vi i sobre la cultura ibèrica en el Penedès i tantes altres aspectes que tenim pendents en el territori, com per exemple la cultura romana. Jo a vegades em sorprenc molt quan parlo amb companys de com pot ser que en el Penedès no tinguem un jaciment romà per excel·lència de referència. Està clar que hi ha, per exemple, la fase romana d'Olèrdola, mm-hmm. Hi ha també la vila romana del Vilarenc, hi ha alguna coseta puntual, però si hem de visitar un museu d'època romana, un jaciment preparat per la visita només d'època romana, ens hem d'anar a Sant Boi de Llobregat, a les Termes o gairebé a Altafulla, quan aquí al Penedès tenim, ara mateix, a Subirats, estem preparant un petit llibre sobre la història de Subirats que fem la part antiga, i només a Subirats, ara també aquest estiu va aparèixer una altra vila romana, hi ha 7 o 8 viles romanes, no? I gairebé 10 o 12 jaciments ibèrics, no? I llavors hi ha un patrimoni que hem de batallar i lluitar-ho per conservar-lo, perquè el conegui tota la societat i així d'alguna forma donar-li un valor afegit al nostre territori, no? I poder demostrar, doncs, com per exemple fan algunes entitats del territori que poden bueno, verificar i posar en el seu logotip, no? Com la de Penedès, per exemple, doncs que, mm-hmm. Que aquí tenim vinya i vi des de fa 2.700 anys, que per exemple doncs per a molts llocs a França no ho tenen i òbviament a altres territoris tan importants a nivell vinícola com Napa Valley a Califòrnia ni de bon tros tenen tot aquest gran tall d'història que tenim aquí a casa nostra.
Ara ho deies, no? Tenim un gran atractiu i de vegades, malauradament, sembla que no ens l'acabem de creure.
Sí, exacte, no? Sovint va molt lligat també als pressupostos que hi ha de cultura, no? Vull dir, ara també fora de micros abans parlàvem i sovint passa, no?, que sovint no tenim encara els pressupostos de cultura de la Generalitat de Catalunya, sovint, bueno, no sé si està entre un 0,6 i un 0,9, no arriba ni a un 1%, no? Vull dir, altres països que tenim de referència amb el tema cultural, com França o Anglaterra, tenen un 20% i escaig, no? Llavors això sovint suposa molts problemes, perquè quan fem excavacions a vegades que estan fora d'aquests projectes de recerca com els que fem a Subirats o a la Font de la Canya, que estan vinculats a la Universitat de Barcelona, que cada any anem excavant una mica, però quan surten excavacions més d'urgència, imprevistes, que s'han d'excavar, doncs molt sovint és a vegades el mateix propietari qui ha d'assumir els costos. Després, òbviament, la Generalitat tenen algunes subvencions, però, clar, tot això a vegades posa molts problemes perquè a vegades, per por de què passarà si haurà de pagar, doncs es perd molt de patrimoni i és una llàstima, no? I crec que tot això, doncs, mica en mica ha d'anar millorant i mica en mica la Generalitat de Catalunya hauria de tenir uns pressupostos de cultura perquè si tot el Departament de Cultura pugui treballar amb més solvència i ajudar més al territori i als projectes d'excavacions i als propietaris que tenen jaciments dintre de les seves propietats, i també és, al final no deixa de ser un patrimoni de la humanitat i de tots i de totes, i que entre tots ho hem d'anar conservant, el més important, i que no es perdi informació, perquè d'alguna manera estudiar la nostra història només fa que el poble que no coneix la seva història d'alguna manera està condemnat a repetir-la, no? I en aquest sentit, doncs, esperem que la tasca que estem fent de forma molta modèstia i amb graners de sorra, doncs, vagi tenint un efecte en el territori a curt i llarg plaç, no?
Dani, bon dia des de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, Sílvia, com esteu?
Contenta de saludar-te després de tant de temps. Per acabar, deixa'm que et pregunti per la nineta dels ulls, per Font de la Canya. Quins plans hi ha?
Doncs, Sílvia, sí, mira, la Font de la Canya, aquest any no excavarem, perquè a Font de la Canya tenim un bonic problema que com dona tants de materials i és tan ric en ceràmiques i en restes que trobem, sovint ens col·lapsa. Estem col·lapsats, uh-huh. Perquè l'última campanya que vam fer a l'octubre l'any passat va ser la campanya que més peces senceres van sortir en tota la història de la Font de la Canya, i peces, i llavors ara estem, aquest any el que farem serà el mateix temps d'excavació, però en comptes d'estar excavant i estriem més informació, el que farem serà anar mastegant i una mica processant totes les dades que hem trobat aquests anys, també preparant per poder fer algunes publicacions i ja preparar les excavacions de l'any que ve, no? Però sí que tenim aquesta feina de formigueta de laboratori, que sovint no es veu, però que igualment també donarem a conèixer mitjançant la premsa, que sou sempre el nostre ressò, donarem a conèixer quan estiguem treballant i fent aquest treball de laboratori, però és el dolç problema que té la Font de la Canya, que com dona tants de materials, a vegades ens quedem col·lapsats i hem de fer algun any de no fer excavacions. Tot i així, va tirant tot endavant, i també fins i tot ara amb l'Ajuntament de Avinyonet del Penedès estem treballant també, a banda d'aquesta feina que us hem comentat de laboratori, també estem preparant també, per exemple, alguns plafons o cartells nous que també complementaran la visita que tenim a la Font de la Canya, i anirà fent una mica que mica en mica el jaciment cada vegada estigui millor senyalitzat i disposi del màxim d'informació del que hem anat trobant quan es faci com l'itinerari pel jaciment, no?
Dani López, ens ha agradat molt compartir aquesta estona amb tu en nom de l'equip d'Arqueobitis i parlar no només del Puig del Cocodril de Subirats, sinó de tots aquests altres jaciments on esteu excavant i treballant. Gràcies i per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
I en qüestió de 15-20 segons ens plantem a 11:15 del matí. Això vol dir cita amb l'actualitat en clau estrictament Penedès. Després de les notícies, seguim amb la tertúlia amb la nostra gent gran, avui parlant de reciclatge.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat al Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca disposa d'un pla director de cooperació i drets humans que ha de marcar els objectius en els propers 4 anys. L'Ajuntament de Vilafranca ha celebrat recentment una sessió informativa sobre el pla director de cooperació i drets humans de Vilafranca 2021-2025, aprovat inicialment al ple municipal el mes de setembre passat. El document es troba actualment a exposició pública. Els plans directors de cooperació al desenvolupament són un document estratègic de ciutat que, de forma ordenada i sistematitzada, defineix com es vol que sigui la política de cooperació al desenvolupament municipal en un marc temporal concret i estableix els mitjans necessaris per desplegar-la. Vilafranca té una llarga trajectòria en cooperació, però és la primera vegada que disposa d'un pla d'aquest tipus, un pla que, segons la tècnica de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, Anna Martínez, té singularitats, com la mirada en perspectiva de gènere o la transversalitat en els serveis municipals. Sant Sadurní acollirà els dies 10 i 11 de novembre les primeres jornades d'economia i empresa de l'Alt Penedès i el Garraf. En aquesta primera edició s'abordarà la temàtica de les infraestructures viàries i de comunicació que incideixen a les dues comarques. En el programa de ponències s'inclouen representants institucionals i del món de l'empresa, així com experts en les àrees temàtiques que siguin tractades. Les conclusions seran editades i se'n farà difusió exprés. Les cambres territorials de l'Alt Penedès i el Garraf, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament No de Garraf, promouen un esdeveniment anual amb l'objectiu d'apropar les realitats econòmiques i empresarials de les dues comarques. El propòsit final és la generació de propostes concretes que siguin plausibles per propiciar una millora de la competitivitat de l'espai Garraf al Penedès per tal que sigui més atractiva i retentiva d'iniciatives, talent i inversions. La intenció de les entitats organitzadores és que aquestes jornades tinguin periodicitat anual, potser a la tardor, i que s'emplacin de manera itinerant a qualsevol dels 33 municipis d'aquesta geografia, alternant les dues comarques. Comencen a Santa Margarida i els Monjos els actes del Dia Internacional contra les Violències vers les Dones. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos se suma al Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones amb un seguit d'actes que es duran a terme durant aquest mes de novembre. La primera de les propostes ja s'organitza avui a la biblioteca amb la presentació a les 7 de la tarda de l'exposició Amparo Poc, el compromís d'una dona lliure. La presentació comptarà amb la col·laboració virtual de Mary Nash, especialista en història de la dona. El següent acte ja es programa pel divendres 19 de novembre, també a la biblioteca, amb la sessió de contes per la igualtat, Kamishi Bai. Serà a 6:15 de la tarda i anirà a càrrec de la companyia NS Danta. I acabem a Calafell, que es tenyeix de rosa contra el càncer. La cursa de la dona ha comptat amb 2.500 participants. La cursa de la dona, que es va celebrar aquest diumenge a Calafell, ha recaptat 14.350 euros que es destinen íntegrament a la lluita contra el càncer. 2.500 persones hi van participar en una cursa que enguany havia limitat el nombre de participants per la situació sanitària. La cursa de la dona de Calafell té un gran nombre de participants. El 2019 va arribar als 3.500. Aquest diumenge, l'entorn del Port de Segur de Calafell va tornar a tenyir-se d'un rosa solidari amb tots els que lluiten contra la malaltia. L'associació Calafell contra el Càncer destinarà la recaptació a projectes de recerca i a les persones i famílies que lluiten contra la malaltia.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 5 minuts de 11:15 i el dimecres és el dia de la setmana en què donem veu a la nostra gent gran. Si fa uns dies a la roda política vam estar parlant sobre el reciclatge i els residus, avui els volem demanar als nostres avis i àvies sobre aquesta qüestió. si reciclen, quant fa que s'hi han posat, si creuen que s'està fent bé o que potser caldria incentivar els veïns a fer-ho d'alguna altra manera, si li donen importància. Són una colla de preguntes i anem a buscar respostes, tot començant a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, qui t'acompanya ara?
Doncs la que m'acompanya ara és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, com
Hola,
estem?
Bon dia, molt bé, gràcies a Déu.
Nosaltres aquí a Sant Sadurní sí que reciclem una miqueta per obligació, però també ja va bé, i m'explicaves abans de començar que sí que és veritat que, bueno, que la gent no ho acaba de fer bé.
No, no ho acaba de fer bé. Hi ha molt d'incivisme, jo t'ho dic, perquè ho veig cada dia, és una passada. De veritat, i avui en parlarem perquè també la revista de la Casa de la Vila em porta un apartat i en podem parlar després, si vols.
Doncs després hi entrem a fons, Pepita. Ara anem a buscar una altra veu a Domenys Ràdio. Primer saludem la Laia Batlle, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia, Pepita, Eli, bon dia a totes tres. Avui m'acompanya aquí a l'estudi la Conxita Vidal, que ja la tenim a punt. Conxita, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ui, Conxita. Fluix.
Em sents fluix?
Sí.
Ara millor?
A veure... Ara millor, aviam.
Ara?
Ui, ara sí, ja la tenim aquí. Ara sí. Conxita, escolta'm, parlàvem de reciclatge, avui parlem de reciclatge. No sé com ho tens a casa preparat per reciclar. Tu recicles?
Sí, sí, reciclo, sí. Tinc galledes per aquí, galledes per allà.
Això, explica'ns una mica com t'organitzes.
Jo, a sota de la pica... Pues allà ja hi tinc tres galledes, una pel vidre, la del plàstic i l'altra pel d'allò. Llavors la del reciclatge, la grisa, la de la brossa, bueno, un munt de coses. No, a mi m'agrada molt reciclar.
I què en penses de la gent? Ho fem bé? O
no, com ha dit la Pepita, no. Hi ha bastant incivisme. Perdó. Però bueno, trobo, no ho sé, perquè s'ha dit molt... el de reciclar i no es fa cas, vull dir que no sé què hauríem de fer perquè hi hagués més civisme, perquè de vegades allà al voltant dels contenidors, o sigui que estan els contenidors i hi ha brutícia per fora. Aviam això com ho entenem. Vull dir, està malament la cosa.
Ara hi anirem, aviam com ho entenem i com està la cosa, però deixa'm que saludi l'últim tertulià, tot anant a Canal 20, a Olèrdola. Raimon, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya, com gairebé cada setmana, en Josep Castellví. Què tal? Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Tu també recicles per obligació i també per convenciment. Aquí ja fa anys que està implantat el porta a porta i tu és dels que ho segueixes.
Sí, sí, jo sí que a casa tothom ho fem i no solament això, sinó que vaig a la deixalleria a portar material, que ja em coneixen de fa molts anys. Però, bueno, això és l'única solució i és així... Sempre és la garrotada. Quin remei, es té de posar multes. Persona que tingui les... Que, primer de tot, persona que no tregui la brossa, perquè aquí ara diuen que ara recolliran altres coses, porta a porta, si no ho treuen o no ho fan, una multa. Llavors com, llavors, si els hi toquen la butxaqueta, llavors la cosa funcionarà. És que, nois, les coses sempre aquí han sigut... Han sigut dos maneres. Una, que passen, molta gent passa. Però una altra és que no, això de les obligacions, no, a mi no em va, això de les obligacions. No. I això el que ha dit la Conxita, de que vas al puesto d'aquests que hi ha els dipòsits i les coses estan a fora, home, mare, és que, i això que jo ho veig allà, que estan netejant i estan a sobre... Però la gent encara és la comoditat, no la volen posar dintre.
La gent passa de tot, ja us ho dic jo.
Sí.
Aquí a Sant Sadurní, 4 dies a la setmana, dilluns, dimecres, divendres i diumenge, passen a recollir la brossa, o sigui, orgànica, i el paper els dimarts i els dimarts. I els altres dies també passen a recollir el plàstic, eh? Pues penseu que de brossa barrejada amb el plàstic, les bosses, si a la nit no les baixen per lo que sigui, les baixen a l'endemà al dematí, tant se'ls hi fa, m'enteneu?
Sí,
i a lo millor no. Per no tindre la casa a les 10 del matí, veus, és que jo ho veig que deixen les bosses al carrer. m'enteneu? I això no és. Avui mateix la Casa de la Vila, la revista que fa, ho porta, de que totes les bosses de brossa i de tot el que es deixa, que no han pogut recollir la nit abans perquè no ho han fet bé, no han reciclat bé, ha de passar a los de la brigada a recollir-ho. I això diu que els porta un gasto de 40.000 euros anuals que es podien dedicar a altres coses del poble. Pues, què? Què els hem de dir a aquesta gent?
Bueno, perquè molta gent es pensa que allò no va per ells. Ells, com ja paguen impostos, sempre surt això, sí. Sempre surt això.
Sí.
Com ells ja paguen impostos, doncs que ho facin. Però arribarà un moment, que ho tindria de ser així, que l'Ajuntament digués, ah, sí, doncs ara veuràs, tu fas això, aquella porta, patapam, una multa, llavors...
Anotada, sí.
El mateix que passa a la carretera. A vegades veus que va en un cotxe que corre com un desesperat, ah, quan arriba a un lloc que sap que hi ha una d'allò, és que vol dir que ja li han posat una multa. Aquell ja li han posat una multa i esclar, ja diu, oh, ja no passo ràpid per aquí. Doncs escolteu, això és el mateix. Si no anem a la garrotada, aquí ningú fa cas. I no
és una llàstima, però és així,
No és els joves, també els gent gran,
No, els grans.
Sí, sí.
Les persones grans. I tant que sí.
I esclar, això no pot ser, Perquè uns, com jo, que faig reciclatge, hi ha uns altres que passen un pobrot, esclar,
Que passen de tot.
Passen de tot. Inclús les persones que van a comprar al súper o allà en vagin, quan s'estan mirant la nota del que els ha costat, arriben al carrer i la tiren. No són capaços d'agafar aquell paper que els posa tot el que han gastat i posar-lo a una paperera. No, la tiren a terra. És que
és, la bossa i te l'emportes a casa teva.
O te l'emportes a casa teva. És que és així. És així. Aquí posava avui la revista aquesta que us dic, a Sant Sadurní, a la Deixalleria Municipal, han posat unes càmeres de vigilància, de videovigilància. Sí. I se veu algunes persones com tiren les coses que han de tirar, que no ho fan bé, com ho reciclen, m'enteneu? I inclús els han identificat, els hi han posat multes.
Perfecte.
Inclús han obert bosses, i per les bosses, que si volen, per les bosses a vegades també saben qui són aquelles persones del municipi que no ho fan bé. S'obrin les bosses de brossa i ho troben. I s'han fet multes que ronden els 300 euros, han posat avui.
És l'única manera que funcioni. Sempre funcionarà per la garrotada, que jo dic, home, què vols fer-hi? Si la gent no té consciència d'ecologisme i que veuen que ens estem fotent tots, perquè ara mateix fan aquella cimera. Aquella cimera, allò és un papabajo. Allò que hi van tots aquests, que justament els aquests que tan rics van amb avions que gasten grans...
privats.
Sí, que dius, és absurd. Estan fent allò i aquests, com el jefe dels Estats Units, que va amb aquell avió que gasta una barbaritat.
Sí, no, i contamina, diuen nosaltres.
I contamina una barbaritat.
Contamina el món.
Sí, contamina tot.
S'ho carreguen les vaques.
Bueno, les vaques és ara les que tenen la culpa, les desgraciades.
Sí, ara tenen la culpa.
Potser que tinguin alguna de culpa. Pot ser que tinguin alguna
de culpa. Pot ser, que això també
sí. Però arriba un moment...
Però tota no, pobretes.
El Bill Gates amb el seu jet, l'altre amb un altre jet. És que, a veure, això és una paparrutxa. Una autèntica paparrutxa. Per això...
Donem la culpa, per exemple, als del municipi, als ajuntaments, que no netegen bé el nostre poble, els nostres carrers i tot. I jo sempre penso, i nosaltres, per què embrutem tant la gent normal? Per què? Penseu que el diumenge passat jo he d'anar des de casa a l'església, que hi ha un quart d'hora, caminant jo, vaig comptar 14 mascaretes a terra.
Oh,
14 mascaretes.
Això és una altra cosa, també.
Ho en doneu compte? Han d'estar el reciclatge,
Sí.
M'enteneu? I són persones, són del poble, que han de mirar pel bé del poble.
Per al poble, que no són la gent de fora que dius al poble, no els importa.
Ah, aquí està.
Sí.
Que l'estimem? No l'estimem.
No, la gent va a la seva. La gent va a la seva.
Va la seva.
Home, jo puc dir una cosa que em vaig veure, ja fa unes setmanes, un senyor o senyora, que no ho sé, perquè no ho vaig veure, que va buidar el cendrer al carrer del cotxe.
Això fan molt, del cotxe.
Per favor, però quina vergonya és aquesta.
Sí, ho fan, eh?
Home,
per favor, home, és que arriba un moment que almenys tindre una mica de civisme i agafar aquell allò i tirar-lo per allà al desaigüe, que encara, però no, allà al mig del carrer, allà havia buidat el cendrer.
El cendrer.
Ostres, sí. És que allà, això home, és que... necessito la metralladora en aquell moment. Clar, vull dir, és que és veritat, és que arriba un moment... Sí, no, és un dir, és un dir, però...
Jo, sí, no, ja.
Si jo l'he vist...
No, però fa ràbia, carai.
Si jo l'he vist, sí. li has dit alguna cosa. Ja sé que potser llavors sí. Ens enganxem, però és que almenys... Que va, no sé
segur
si,
perquè
no sé
quan
si
fan
pensen.
Això llavors deixen anar algun...
Però saps
algun
què passa? Sí. Però saps què passa? Que tota aquesta gent, si no hi ha ningú que els hi diu res, que potser en aquell moment passava algú i els ho hauria pogut dir. Però com passem tots de dir, pues no li dic res, no dic res o no m'hi fixo, pues tots aquests se'n valen de tot això, m'entens? Se'n valen.
Sí, però de totes això maneres, el tot... que fa això ja sí, no sí. Fa cas el que passi i li digui
aquí
res.
Està.
Al final, a vegades encara s'empipen.
Sí, no, és que
sí.
Et pots trobar que et contestin malament
sí, ja
i tot,
sí,
m'enteneu?
Ja ja
això sí. Se'n val, això és com quan vas al metro i una persona agredeix a una altra i l'altra gent calla i no diu res. Doncs pues sí. Això és el mateix, el callar i no dir res, aquell se'n valentona.
Sí.
I diu, bueno, jo ho puc fer una altra vegada perquè a mi no em dirà res ningú, però si la gent fos com ha de ser de dir, ei, què passa aquí, de què vas tu, eh? Doncs pues no, les coses que no estan ben fetes hauríem de dir, ep, això que fas no està bé.
A casa teva fes-ho que vulguis, però al carrer
això
no,
mateix,
és
com els gossos, el mateix que els gossos. Fes-ho al passillo de casa teva, m'entens? És el mateix.
Bueno, els que tenim gossos també hem de ser cívics. Jo tinc un gos i jo porto la bosseta ja penjada a la nansa.
Sí. N'hi ha molts que ho fan.
I a la cadena porto sí. Una, com una ampolleta de foa
sí.
amb vinagre, aigua
molt
i vinagre.
Bé.
I llavors, quan és algun lloc que no toca, doncs jo recullo, tiro una aigüeta amb vinagre i aquí no ha passat res.
Molt bé, molt bé.
Això s'ho ha de fer, s'ha de fer.
N'hi ha alguns, però molts no, molts passen.
No, molts no,
molts passen. Diu, ja ho recolliran els que venen escombrant, per això pago impostos.
Sí, si no, si s'ho emporta a casa seva.
Sí, però clar.
O cau, i es tanca alguna
cosa. O cau.
Doncs això és el mateix, eh?
Però t'he de pensar en la gent, amb els altres gent... Encara sí, que paguem impostos, estem vivint tots a la mateixa zona. És que, esclar, vull dir, és absurd. Això és el mateix
que
ja pagarà l'Ajuntament.
Se sap que...
No, però l'Ajuntament no ho paga.
No,
però
és que hi ha gent que no pensa que l'Ajuntament som nosaltres. No ho pensa.
Clar. Si s'empleien segons quines coses que no són necessàries, si tinguéssim cuidado, doncs llavors aquells fons podrien anar per alguna cosa més interessant.
Lloc. Sí.
O que feia més falta, sí. Algo així, no?
Clar, és així.
No, perquè és que és això, és que
no.
la gent es pensa que quan diuen ja ho pagarà l'Ajuntament, dius, bueno, i qui és l'Ajuntament?
I qui és l'Ajuntament?
Sí. O com l'Estat, ja ho farà l'Estat. No, qui és l'Estat? Som nosaltres. M'entens? Qui ho ha de pagar? Qui fan els impostos? Sí. Qui fan els impostos? Però és que és en tots, i fixeu-vos-hi també al mar, com el tenim. Com tenim el mar, eh? És vergonyós, és vergonyós com tenim
el mar.
Els
animals que s'enreden, les bosses que se'n passen.
I això, que aquí a Catalunya i bastant, puestos, hi han depuradores. Perquè aquí a Catalunya mateix està ple de depuradores. Que suposo que fan la feina, no? Suposo que fan la feina. I quan desemboquen el riu ja està net allò.
Sí, però la gent, escolta, al mar hi han tirat rentadores, hi han tirat de tot, i plàstics, i és que de tot hi han tirat al mar. El mar és una cloaca, al mar, al final, de tot,
sí.
M'entens?
Sí.
I com pot ser això?
No,
diuen,
no tenim
reciclar,
res,
com reciclar les tovalloletes del vàter, és veritat, les han de reciclar.
Sí.
Allò no ho fa malbé, lo d'allò, no... Diguéssim, no es desfà amb l'aigua, m'entens?
No.
Encara que ho posa allí, eh? Ho posa,
sí. Ho posa, sí.
Posa el dibuix, eh? Però no. Mira tu, quan fan les depuradores i tot això, com surt tot. Ja ho veieu, a vegades, quan surt, eh?
Sí, sí.
Que ho ensenyen. Pues
sí, sí. Bueno, doncs mira, això també seria una cosa maca d'ensenyar al públic una visita a unes depuradores. Que la gent veiés com funcionen aquestes coses. Com ens ensenyen un castell... Doncs ens podrien ensenyar també com són una depuradora. Jo no entenc que no ho ensenyin, eh? No, no
sí,
sé
però
si...
poder la visita la faríem quatre, que ja tenim cuidado. Perquè si no els interessa, doncs no hi anirien.
Bueno, ja, això sí. Però, dir, bueno,
és
però,
cosa...
però és interessant que a vegades t'ensenyin com funcionen les coses.
Sí,
i diguis,
sí,
ah,
sí,
doncs
sí,
mira,
tant,
això és curiós. Com, que et donguin una careta, perquè allà suposo que deu fer una mica de pudor, eh?
Sí,
suposo,
i tant,
suposo,
tant.
Eh?
Mira, jo a vegades, jo t'ho dic perquè la nostra filla viu en una urbanització i quan anem, per exemple, des de Sant Sadurní a l'urbanització, passem pel costat de la depuradora, eh? Mm-hmm. I quan arribem allí, es, però, bueno, una estona abans ja es nota.
Ja es nota, no, que
es
arriba?
Nota, claro, diu, ja està la depuradora aquí, però és normal.
Ja surt l'aroma.
Sí, pues sí, pues sí, sí, sí.
Bueno, però és, ara mateix l'alcaldessa diu que està, de Barcelona, perdoneu, està disposada sí. que el posin molins al seu municipi.
Bueno, sí, poden que... posar-la, vull l'he sentida, sí.
Bueno, doncs pues dius, home, a veure, no està bé. És que arriba un sí. moment que la gent vol... Escolti'm, a mi donguin corrent, eh? Però la sí. corrent lluny. A mi no... Que no,
sí.
no, a veure, aquí tots tenim de remar el mateix, això. Si tenen de posar sí. molins aquí al costat, a mi no em desagradaria que diguessin, escolteu, aquí Moja posarem uns quants molins i a partir d'ara la corrent serà el 50%. Home,
molt bé.
Parlem-ne, no?
Sí.
És que
sí,
arriba
sí,
un moment
sí,
que
sí.
Si no la gent no té una ajuda que diguéssim, mira, és que li posem sí. aquests molins però és amb la condició de que li sortirà més barat a la corrent. Pues endavant,
clar.
No?
És clar que sí.
Perquè
clar.
La gent s'està posant plaques solars, però, clar, sí. a part de pagar-les, amb el temps les disfrutarà, perquè la corrent li sortirà sí. més barata. És que, esclar, sí. vull dir, és clar. Que tot va així, aquí.
Ha de canviar, les coses han de canviar.
Sí,
mireu com està tot, s'ha de canviar, perquè si no ens carreguem el planeta, eh? Ens el carreguem. Ja ens l'estem carregant.
No,
per això anava a dir.
Sí.
Està bastant però malament, Està bastant malament.
Sí, però els de dalt, que són els que manen, perquè aquells són els que manen, però bueno, diuen, d'aquí els anys 70 o no sé quan, o 50 o no sé què, jo ja no hi seré, ja s'apanyarà.
Bueno,
ja
sempre estem igual, sempre estem igual,
sí.
eh? Com ja no hi seré.
Per això van així
eh?
Les coses.
Però és així.
Això van com va. No allò de dir, bueno, quan jo me'n vagi, que me'n vaig content perquè he deixat això o allò arreglat i contribuït, no ho sé. Però no, avui s'ho faran. Com que jo no hi seré.
Sí,
bueno,
sí.
És això, és això és el que passarà amb els nostres fills, que no sé que, com ho viuran, eh? No sé com
sí,
ho veurem.
Fills i nets, ja perquè
nets,
ja hem
nets.
De comptar amb els nets, ja els nets. Ja és una...
sí, per sí. Tal com està la cosa, s'ha de comptar amb els nets.
Sí, sí, sí.
La veritat és que ho tenen molt malament, perquè home, nosaltres... jo intento reciclar, eh? Jo ja ho he dit.
Jo sempre reciclo en tot.
Intento reciclar,
sí,
me'n vaig a la deixalleria, ja fa anys i
sí,
anys.
Sí,
d'acord que
sí,
també
sí.
me'n vaig a la deixalleria i ja passo, després me'n apunten amb aquell... cartonet i,
sí,
i em fan un
sí.
50% del que és...
De descompte.
De descompte. Oi? Però amb tot així, mm. amb tot així, sí. crec jo que mereixeríem que la gent n'és més, que n'és,
sí.
que fes més reciclatge, perquè jo crec que el meu sí. carrer, si comencés a comptar, em sembla que hi ha moltíssima gent que no fa reciclatge.
Ui. No jo ja no ho dic del meu carrer, perquè de veritat, quan em llevo el dematí allà a les 7:30 o així, ja veig davant de casa com estan les bosses allí que la nit no les han recollit perquè no estan reciclades bé, m'enteneu? I és el que dic, i llavors ha de passar el camionet de la brigada a recollir aquelles bosses que han deixat.
Exacte.
Veus? I a la nostra casa, per sort, reciclem bé. Però avui al dematí ja he vist una bossa gran que no... Perquè ahir es va baixar paper. Ahir tocava paper, m'entens?
Sí.
I ells van baixar plàstic. Doncs aquest plàstic no se l'han emportat. Allí s'ha quedat, m'entens?
Sí.
Per què? Doncs ho saben, eh? Perquè van donar papers per com se reciclava, com se feia...
Els dies
pues,
i tot
els
això.
Els dies que pertoca fer-ho. Doncs ahir era paper. Doncs no, aquella bossa allí està... Si no ha passat la brigada o no ha passat encara, allí està la bossa. A lo millor no passarà i tot el dia estarà la bossa allí.
No, pues, la solució sí. és saber qui és
a
i posar-li una
mossa.
Primer, dir-li.
Sí?
Dir-li.
Oh, però, escolta, que els veiem a les persones que no fan les coses bé?
Sí.
Però, per casualitat és que no les veiem, jo per lo menos no les veig mai, entens? Perquè si jo quan vaig baixar el paper ahir, hagués vist aquella persona que deixava aquella bossa, li hagués dit, escolta, esta bossa no, que avui toca
paper. Que avui toca
però cartró. Jo vaig baixar el paper però no vaig veure res més, m'entens? Ja està, no vaig veure qui, si és que la va baixar després o no, no me'n recordo d'haver-la vist, m'entens? Ja. Ja està. I és així com quan van los, en los gossos i tampoc els veus a la majoria que duixen allí, m'entens?
Clar. Quan ho veus ja han passat.
Aquí és
la bueno, que anem. Pues l'única solució que ja existeixen, les càmeres de filmació. De...
Aquí.
Que arribarà un moment que potser la gent es queixarà que estem massa vigilats, però no, és que...
Si no, la gent ja no s'hi queixen.
Si no té civisme, doncs pues es té de solucionar d'una manera.
D'una manera o altra s'ha d'arreglar.
És que, esclar, vull dir, si no hi ha civisme per culpa d'uns, és el mateix que les bandes aquestes que posen al carrer pels cotxes. Per culpa d'uns, per culpa d'uns, tenim de nosaltres...
De pagar uns altres.
Exacte. Doncs és el mateix.
Però mira, aquí reciclem, passen per porta a porta, ja us ho he dit. El plàstic, l'orgànic i el paper. I el vidre no, tenen els contenidors del vidre. La gent, moltíssima gent, en les bosses de plàstic, plenes de botelles de vidre, les deixen al costat abans de tirar-les dins. Abans de tirar-les dins, les deixen allí al costat. Sí. Que el que vindrà, aquell xicot que ve en el camió a buscar allò, ja ho posarà. Home, que aquell xicot ja té feina d'arreglar i de posar l'aparat aquell per a buidar lo d'això dins del camió. S'ha d'entretindre.
Però és que si tothom fem el mateix, llavors de què serveix el contenidor?
Aquí està. Entenia?
Vull dir, no té sentit.
No solucionarem res.
I això a vegades a una persona que fa les coses com les tenim que fer, t'irrita de veure que les persones no són com han de ser. T'irrita.
Però clar, i el més probable és que jo el que deia, que són gent gran, que no són joves.
Sí.
Potser que n'hi hagi algun, però normalment...
I en totes les edats, totes les edats.
I això és el que més me fa mal, no? Veure que hi ha gent de la meva edat que pugui fer aquestes dolenteries que ja tenen una mica de coneixement. I és clar, a veure, és terrible, eh? Jo, la veritat és que...
Però tenen guardat que si es gasta...
La humanitat està molt malament, eh? No en solucionarem, eh?
L'única solució... Ai, quina sentència, Josep, per acabar.
Digues.
digues, ràpid, quina és l'única solució?
No, la solució seria el que deia, la càmera famosa.
Palo.
Palo. Per desgràcia, eh?
Escolteu, moltes gràcies, un dimecres més. Vinga. Pepita, Conxita, Josep, un plaer, que tingueu molt bona setmana.
Molt bé, adéu.